Tu diràs amb Aleix Parisse.
Avui fent tertúlia amb Fernando Polo, Lluís Carrasco, Àlex Pintanel i també amb la Marta Ramon, que s'assuma a la taula per explicar-nos aquesta història de l'Araujo. Abans un parell de coses, mira, deixem acomiadar el Damià, que són ja les dues de la matinada a Doha, a Qatar. Damià, et deixarem anar a descansar un dia més. Explica'ns què faràs demà per això, aquest dijous.
Perquè Lluís Carrasco es queixi de mi, eh? Però sí que així ja
està en hotel, ja no?
Les dues hi continuem.
Ja no se senten cotxes.
Demà faig cafè amb el pare, li explicaré. No vol que treballi.
Home, demà sobre tot.
Demà fa classes de japonès.
Exacte.
Demà és una jornada increïble, eh? Jugar a Portugal, jugar a Uruguai, jugar a Brasil. Demà nosaltres serem a l'últim partit del dia, el Brasil-Sèrbia.
A les 8.
I farem una miqueta com ahir, que vam ser en França a l'últim partit del dia, així que t'entraré des de l'estadi de l'Oseil, que és on es va jugar el partit d'ahir d'Argentina-Aràbia, en aquest estadi, que és l'estadi més gran del Mundial, 80.000 espectadors, doncs allà jugarà demà a Brasil a partir de les 8 hora catalana, així que demà ens escoltem des de l'Oseil amb aquest partit brutal. Sí, Sèrbia, sí. Que apunta a ser revelació, veurem si compleix l'expectativa o no contra Brasil, que és una de les grans favorites.
Molt bé, Damià, doncs demà et saludem des d'allà i a veure com va aquest debut del Brasil contra una Sèrbia que apunten que pot ser una de les revelacions d'aquest Mundial. Demà ens ho expliques.
Molt bé,
no,
bona nit a tots.
A banda, estan fent una tasca espectacular. Sí. Vull felicitar els desplaçats de RAC1, perquè la veritat és que esteu fent una tasca bestial.
Sí, i aquí a RAC1 també, amb tota la redacció. Mira, demà estava mirant el quadre, que tinc aquí el quadre de tots els partits que fem, demà 24 de novembre. A les 5 de la tarda ens hi posem, demà fem el partit de les 5 i el de les 8 del vespre, eh? Els del matí migdia demà no els farem, demà al matí hi ha un Suïssa-Camerún apassionant a les 11 pel que fem llet, i després a les 2 hi ha l'Uruguai-Corea del Sud, que n'estarem pendents de cua d'ull a veure què passa amb Ronald Araujo, que tot apunta que no jugarà. Ara ens ho explicarà la Marta i sentirem també el seleccionador de l'Uruguai. I després a la tarda sí que fem el Portugal-Ghana a les 5 a RAC+1 amb el Molló liderant la transmissió, narració del Miquel Agut i els comentaris del Joan Camí, del Jaume Naveira i de l'Anna Priscila Magrinyà. I després a les 8 del vespre ja fem el Brasil-Sèrbia a RAC+1, també amb el Molló liderant la transmissió, amb el Molló fa doblet, empalma el Portugal-Ghana amb el Brasil-Sèrbia.
Gran partit.
La narració del Joan Maria Pou demà al Brasil-Sèrbia, comentaris del Toni Padilla i del David Balaguer, del company de Televisió de Catalunya. Per tant, tenim un bon menú per demà i uns bons partners perquè a RAC+1, a la segona cadena, pugueu seguir tota aquesta última jornada ja de la fase de grups, última primera jornada de la fase de grups. 12:03. Em deixa regalar uns torrons, Vicenç, abans de l'Araujo?
Regala i tant.
Sí? Voleu? Regalem
una mica d'alegria.
Fem feliç un oient?
A veure si regales aquí, també.
I tot arribarà, no et preocupis. Sí, sí.
Sempre diu el mateix, eh? Torrons Vicenç.
Tu quin vols, a veure, el de ristretto, el de mango...
El de gin tònic, ja t'ho
he dit. El de gin tònic, m'has dit, val, però dels... No, bé,
n'hi ha de gin tònic,
sí,
no?
Sí, però ja està inventat, vull dir, des de fa anys. Clar. Les novetats d'aquest any
ja
són diferents.
Ja que no puc fer un gin tònic, doncs el torró.
Tu quin vols, Lluís?
Jo, com sóc el gordito, el de donuts. El de donuts.
Tu què, el cruixent de neules, t'agrada? El cruixent,
sí,
de neules? Sí, eh?
Aquest mateix em va bé.
Fruita de la passió i coco, Àlex,
tot va bé? També, sí, també. Jo qualsevol. Jo
tu ho menges tot.
Soc molt fàcil, jo, amb això.
Sí, el donut, sí, també l'has tastat i t'agrada, eh?
També,
està
també.
Bo, està bo, està bo. Mira, portarem també el torró tou de Festuc, que és el nou gir que han fet a Torrons Vicenç. Sí. És de color verd intens i amb sabor del Festuc. L'han fet a Berta Adrià i José Andrés. I si m'animo, encara portaré uns torrons solidaris a RAC1. Són molt bons aquests, eh? De veritat.
Sí,
són
solides.
Vinga.
Sí. Són el de praliné d'avellanes amb neules i taronja, aquest és boníssim, i el cremós d'ametlla amb cookies, té un sabor final a cookies, a la galeta, boníssim. Uh-huh. 7 euros al torró solidari, col·laborareu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Torrons Vicenç, el torró. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Joan,
des d'on truques?
Sant Agnès de Malanyanes.
Ostres, m'encanta. On és això? Ja em disculparàs que no ho tinc controlat. Sant Agnès de Malanyana.
Vallès Oriental.
Sí.
A prop de la Roca.
A prop de la Roca del Vallès, sí senyor.
Què?
És que jo sóc del Vallès Oriental, aleshores aquesta escola es me la sé una mica.
Bonic, bonic municipi o no, Marta? Santa Agnès,
sí, jo hi he passat. De fet, jo m'he perdut allà, anant cap a la Roca Village, un dia vaig acabar a Santa Agnès.
Ah,
bueno.
Molt bé. Què tal, Joan? Bé, recomanes que visitem la població?
Oh, i tant, que sí.
Va. Estic veient aquí que està a prop de l'autopista, no? I...
Sí.
Va, va. Perfecte.
Sí, tant.
Un bon domini de Google
Maps,
eh?
I molt xulo, un poble molt xulo, un poble molt xulo.
Què hi destacaries, a Santa Agnès de Malanyana?
La gent.
Molt bé. La gent com tu, no? Molt bé. Va, juga al turròmetre. Qui s'ha de menjar els turrons Vicenç aquest Nadal?
Mira, la Bruna. La Bruna Vilamala.
Perfecte. Demà juguen, eh? Ara en farem la prèvia. Demà juguen al Camp Nou. I qui no? Sí, qui no? Sí. Qui no se'ls hauria de menjar?
La FIFA. Tot en general.
Perfecte, la FIFA. Apuntem el teu vot. Joan, cap a molt Santa Agnès de Malanyana, aquests turrons Vicenç. No pengis, gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu, adéu.
Adéu,
va, Marta, anem a la teca. Què ens expliques? El Barça acusa la Federació de l'Uruguai de no seguir el pla de recuperació establert per Araujo. Que, clar, és un altre enrenou, aquest.
Que no és sorprenent.
No és sorprenent, però, vaja. No. El club pensen que l'Uruguai vol forçar-lo perquè jugui abans d'hora i estan estudiant fins i tot portar el conflicte a la FIFA.
Sí, és el que hem anat explicant a RAC1 des del migdia. Pel que sabem, a RAC1 de fons del Barça, Uruguai es va negar a signar el document enviat pel club que certificava que Araujo anava al Mundial només a fer grup. Araujo va viatjar sense l'alta mèdica amb el permís del Barça perquè el jugador i Xavi van arribar al pacte que no jugaria i aniria a fer pinya amb els companys. Pacte establert també amb el seleccionador i entre el club i l'Associació de Futbol de l'Uruguai. Un cop allà, Uruguai es va negar a signar el document enviat pel Barça, conforme seria així, malgrat insistir en viatjar-hi sense l'alta mèdica per part dels serveis mèdics del club blaugrana. Ara el Barça amenaça amb queixar-se formalment a la FIFA, no només si arriba a jugar, sinó pel simple fet que estiguin alterant els terminis de la seva recuperació, perquè això atempta, entenen, contra la salut del central. Els serveis jurídics del club, en aquest sentit, estan estudiant els passos a seguir. Consideren que Uruguai no està seguint el pla de recuperació establert des del Barça, amb instruccions molt concretes i informes molt detallats, i se li estan aplicant càrregues de treball elevades per poder accelerar la seva reaparició. Tot això ho estan presenciant in situ el recuperador Ion Álvarez i el fisioterapeuta Juan Carlos Pérez de l'equip mèdic del Barça. Recordem que la previsió que es va establir era que Araujo pogués estar recuperat a finals de desembre, 3 mesos després de passar pel quiròfan per resoldre l'evolució que tenia el tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta, i poder arribar així pel derbi contra l'Espanyol. Al Barça hi ha molta preocupació pel jugador, que té un risc molt elevat de tornar-se a lesionar si no segueix les pautes establertes, perquè s'ha de solidificar bé, ens diuen, la zona operada, perquè si no, com que està tot molt tendre, pot tornar a lesionar-se. I insistim, si no hi ha un canvi d'actitud per part de l'Uruguai, el proper pas que es contempla al Barça és queixar-se a la FIFA. Ens consta que el president Laporta està molt empipat amb la situació i també que és Mateu Alemany qui està liderant les converses amb la Federació d'Uruguai.
Ara us demano la vostra opinió, però primer, què hi diu la Federació de l'Uruguai? Perquè, evidentment, ens hem intentat posar en contacte amb ells.
Sí, ens hi hem posat en contacte. Això sí, no han volgut fer declaracions públiques, però ens han transmès que estan molt tranquils. Ens asseguren que no tenen cap conflicte amb el Barça i prova d'això, diuen, és que han acceptat que el club blaugrana supervisi la recuperació d'Araujo amb la presència d'aquests empleats que comentàvem ara dels serveis mèdics blaugranes a la delegació uruguaiana a Qatar. Segons ells, tot va perfectament i no hi ha cap problema amb el Barça.
I de cara a demà, aquest debut de l'Uruguai contra Corea del Sud a les 2:00 PM, què en sabem?
Doncs el seleccionador Diego Alonso ha dit que la recuperació d'Araujo va bé i fins i tot no l'ha descartat.
Va estar apto a medida que él, es decir, el cuerpo de él nos va a decir el momento que pueda estar apto. Por el momento él viene evolucionando de gran forma y nos sentimos muy contentos con cómo viene. El equipo siempre lo defino para los futbolistas, son los primeros a enterarse y lo voy a dar el día del partido. Nos queda todavía un entrenamiento para poder definir. En el día de hoy volvemos a entrenar y volvemos a observarlo. Lo observamos en cada uno de los entrenamientos que tenemos y lo definiremos entre la tarde de hoy que tenemos el entrenamiento y mañana.
Que quedi clar que, pel que sabem, demà no té pinta que jugui a Araujo, però, en tot cas, aquesta és la valoració que em feia avui el seu seleccionador.
Empipat al Barça, molta tranquil·litat i que s'estan fent bé les coses segons la Federació de l'Uruguai. Això és el que ha dit el seleccionador uruguaià avui en la prèvia. I l'última pregunta és si el Barça eleva una queixa a la FIFA, quin recorregut jurídic pot tenir aquest argumentari del Barça?
Ho hem consultat a l'advocat especialista en dret esportiu internacional i en relació amb la FIFA, Josep Vandellós. Un cop el jugador està en la dinàmica de la federació del seu país, el Barça perd qualsevol poder de decisió respecte a Araujo. És a dir, el Barça està en mans del que decideixi fer l'Associació de Futbol d'Uruguai.
A vegada un jugador accepta la trucada de la seva selecció nacional i s'uneix al grup en un torneig de la Copa del Món, òbviament doncs, el marc legal canvia i les obligacions del jugador passen a ser de cara a la federació de la que ell és originari o membre, no? I per tant, poca cosa a dir que el Barça...
Jurídicament, qui decideix sobre el retorn d'Araujo és Uruguai.
Al final, qui ha de decidir si el jugador juga o no és la selecció, la Federació Nacional amb la que ell està. Òbviament, per prudència, els metges de la Federació, en aquest cas de l'Associació d'Uruguai, doncs, han d'escoltar, no, el criteri dels serveis mèdics del Barça, però al final la decisió és seva.
A més, Vandellós ens detalla que fer una queixa formal a la FIFA no tindria cap impacte legal. El Barça només podria reclamar, en el cas que Araujo es lesionés un altre cop, com a conseqüència d'una mala praxi.
Ja la pròpia paraula queixa formal a la FIFA, és com si la fas tu o la faig jo. No deixa de ser res més que això, no? Una queixa. No és un procediment ni disciplinari ni legal d'alguna manera, no? De cap manera, vaja. Només en el cas que finalment hi hagués una lesió greu de llarga durada on el Barça pugui demostrar que hi ha hagut una decisió equivocada per part de la federació o dels seus metges, i per la federació no té responsabilitat sobre el que facin els seus serveis mèdics, no? Llavors, en aquest cas, podria reclamar, i al mateix temps la FIFA ja té uns mecanismes indemnitzatoris previstos al propi reglament.
També ens remarca que el jugador, en aquest cas Araujo, també té responsabilitat respecte a la decisió final de jugar o no jugar.
Jo només diré una cosa, és a dir, està molt bé que el Barça les queixi i faci públic que està empipat perquè les càrregues de treball són més altes del que s'esperaven. Però si no volies arribar a aquesta situació, el jugador no té l'alta mèdica i no anirà al Mundial convocat amb l'Uruguai, des de l'inici, des del minut 1. Però un cop està allà el jugador, jo entenc les ganes d'Araujo de recuperar-se el més aviat possible i jugar. És que ens ho deia Cesc Fàbregas a l'entrevista que hem fet a l'inici del Tu diràs. Vull dir, jo vaig arribar justet al Mundial de Sud-àfrica, però em moria de ganes per jugar i vaig arriscar una mica, no?, jugant aquell Mundial. Em va sortir bé. Vaig guanyar el Mundial amb Espanya i després la meva carrera ha seguit. Umtiti, bé, es lesiona allà el genoll una mica, força el Mundial, el guanya en França i la seva carrera ja hem vist com ha anat. Vull dir, no els estic comparant, no crec que la lesió d'Araujo no és
coses diferents,
com
i a part,
Umtiti. Però...
No, i Umtiti no va passar pel quiròfan.
Aquest és el problema, Umtiti.
Però vull dir que el Barça no hauria d'haver arribat a aquest extrem. És a dir, si estàs patint pel jugador, que no el convoqui, però un cop el convoca oficialment en una llista de 26, són aptos per jugar tots. Per què Gallà no està aquí? Perquè Luis Enrique va considerar que no estava per esperar-lo dues setmanes. Jo crec que aquí el Barça té part de culpa. Que ara estigui empipat, ho entenc, perquè pugui perdre un jugador, que ja veurem, tant de bo no, tant de bo s'ho jugui Araujo i agafi ritme de competició i arribi en perfectes condicions, però el Barça d'entrada s'hauria d'haver plantat, no? Va cedir a la voluntat del jugador i ara s'arrisca això. Poca cosa més pot fer, la veritat.
El Barça li deixa la porta oberta a Uruguai, però sobretot a Araujo, a jugar abans de temps, en el moment que li dona permís per anar amb la selecció.
Clar.
Si hi ha una convocatòria oficial per un Mundial i Araujo està a la llista oficial i està concentrat amb Uruguai, et diré una cosa, depèn més d'ell que de la Federació Uruguaya, perquè al final ell al final té la darrera paraula de dir, escolta, no... que li diguin que volen que jugui, però ell diu, escolta, no, per una qüestió de responsabilitat no vull jugar. Ara, si està allà, el Barça aquí ja no té cap poder decisori. Pot cridar, pot remugar, pot protestar, pot amenaçar, que jo crec que el que està fent és avisar, de dir, escolta, com us el carregueu, tindreu un lío, serà responsabilitat vostra, i també el futbolista li està dient, tu ets qui sap perfectament el que et vam dir, i era fer pinya. Fer pinya no és jugar. I menys el tercer partit. perquè ells diuen que el novembre no, però que el desembre ja podria jugar.
Que és el tercer partit de la fase de grups, que cauen desembre ja.
Es compleixen ara 2 mesos de la lesió, que en principi n'eren 3.
Van dir 3 mesos.
Finals de desembre.
Vam parlar amb un doctor que treballa amb l'Empainen, amb el que el va operar, i ens va dir que en 6-8 setmanes la lesió està curada i es podria jugar. És un doctor que es diu Pedro Luis Ripoll, que és una eminència en aquest tipus de l'evolució d'aquestes operacions i que treballa amb l'Empainen. Sí, i això ens va dir aquí, el tu diràs.
Però a veure,
jo no sé si en 6-8 setmanes està.
Però a veure una cosa.
Però això es complirien ara, les 8 setmanes al desembre.
Això és com qui fa una obra, tu fas una paret, saps? Aquests senyors que estan posant maons allà i fan una paret.
S'ha de solidificar.
Clar, tu la paret, quan acaba i arriba al sostre, dius, ja està acabada. I et diuen, sí, sí, però no posis a penjar quadres ara, fotent amb el martell i el clau allà fotent pinyos. No, això s'ha d'assecar, ha de solidificar, i t'esperes, no sé, una setmana. I tu, el segon dia, dius, escolta, donin pel sac els tios aquests que han fet la paret, que jo sóc més llest. Vinga, li foto. Què pot passar? Pues que s'esquerdi o que caigui, i et quedes allà dient, i després dius, ostres, s'ha caigut. Però si t'ho van dir, et van avisar, xato. O sigui, doncs
una cosa és la recuperació concreta del que és l'operació en si, i una altra cosa és la recuperació de tota la zona que pugui sostenir l'exigència física que és jugar un Mundial.
Estem parlant tota l'estona del Barça i de la Federació d'Uruguai, respecte al jugador, i no hem parlat del jugador. I crec que no estem davant d'un jugador normal, estem davant d'un jugador que ja ha mostrat en altres ocasions ponderació, sensatesa, una intel·ligència, és un jugador cabal. I en aquest sentit jo crec que ell serà el que veurà si pot o no pot jugar, perquè un mateix sap, més enllà de temes que es pot reobrir una ferida, etcètera, etcètera, jo crec que ell serà conscient de si pot o no pot jugar, i jo crec que no jugarà. Hi hauria la possibilitat contra Ghana en el tercer partit de grup si la classificació d'Uruguai estigués en risc, però tot i així jo sóc del parer que ell n'és molt conscient que si està jugant quelcom més que el fet de participar en aquest Mundial, tindrà altres Mundials, probablement és un jugador jove i en tot cas no li interessa en absolut posar en risc la seva carrera per aquesta temporada.
Araujo ha demostrat ser un tio madur en el moment en què li diuen si t'operes tens molt pocs punts d'arribar al Mundial. Decideix superar-me.
Però t'anirà millor la carrera esportiva.
Jo crec que en aquest aspecte demostra ser un formador, per tant, jo estic amb el Lluís que hi ha de ser conscient del que realment s'hi juga, ja no només per estar al Mundial, sinó el que pot afectar una possible recaiguda o una possible lesió de cara al futur. A partir d'aquí, veure també com assimilarà la pressió, que seguríssim arribarà de dins, vamos, jo estic convençut que l'apretant, i de fet només fa falta el que dèiem abans, veure els entrenaments amb la sensació de dir, hòstia, tu veus els entrenaments i dius, aquest tio està per jugar ja mateix, no? I a veure si realment el fet de que se li hagi augmentat la càrrega més del que se li havia d'haver augmentat, si això el pot perjudicar de cara al futur, encara que no jugui igualment.
Aviam, la part bona és que el Barça sap el que està passant allà, perquè té dos persones incrustades allà, que no pinten res, però que ho veuen.
Són com cascos blaus de la ONU.
Com que ho veuen i li traslladen a la gent d'aquí, li diuen, ojo, no és només que jugui, és que jo crec que la càrrega d'entrenament que li estan posant ja ara mateix
podria afectar.
Qui és el preparador de l'Uruguai? Qui han fitxat?
Bueno, l'Atlético de Madrid.
El profe Ortega. Correr i correr.
Que no diríem que és un tio tou, sinó que és un tio intens. Llavors, per l'època de la recuperació i el temps que porta des de l'operació Araujo, li estan posant, segons la gent del Barça, li estan posant càrregues de treball que no toquen, que ja ni toquen. No és que se't trenqui jugant, és que tenen por de que es trenqui entrenant.
Es pot lesionar només entrenant.
Àlex, i ara tu parlaves del tema de l'operació, del fet d'operar-se o no operar-se, i també voldria recordar que Araujo va tenir una oferta per no renovar en el Barça i li pagaven el triple a la Premier per marxar aquest mateix estiu i també va voler fer la carrera en aquí. Per tot plegat, de veritat, crec que estem davant d'un jugador amb una mentalitat determinada, tot i la seva joventut. No és un Gavi que és tot ànsia i és tot fam i que s'hi llençaria al camp de cap. No, estem parlant d'un jugador que ha mostrat al llarg de la seva curtíssima carrera un grau de reflexió poc habitual en esportistes d'elit. I en aquest sentit jo hi confio, de veritat.
El Barça i Xavi el deixen marxar precisament perquè confien en...
És una miqueta això.
De fet,
el
gest de Xavi va en aquest sentit, sobretot perquè confia en Araujo i després també en clau de gestió de grup. també si Xavi decideix dir-li a Araujo, mira, millor que no, també generes una mica una problemàtica, no?, amb Araujo, no? Llavors ja aquests equilibris interns són molt difícils de gestionar, però sobretot ser conscients que en el moment que Araujo puja a l'avió i se'n va amb la selecció d'Uruguai,
tu perds el control.
Perds el control.
I si té bones sensacions entrenant-se,
però
doncs
sí que és veritat que jo també llegeixo aquests moviments del Barça, que d'alguna manera també és pressió pel jugador. Hi ha un missatge de pressió per la federació, o sigui, l'Associació de Futbol d'Uruguai, però també sobre la figura d'Araujo i el que pugui fer el jugador.
És alçar la veu perquè li arribi de dir que estem al loro, eh?
Però és que jo el que espero és que tot això serveixi. Perquè tu com a entrenador has de gestionar el grup i els egos i tot això. I està molt bé perquè li dones confiança al jugador i tal. Ara tens un lío, eh? Ara tens un lío perquè no estàs tranquil i perquè tu, que vols un interior i un lateral al mercat d'hivern perquè creus que l'equip va coix d'això, a sobre imagina't que l'Araujo palma.
Ha marxat Piqué, tens dos centrals menys.
Ha marxat Piqué. Llavors què necessites? També un central i d'altra banda et diuen sí, bueno, volem fitxar, però és que el fair play i aquí no està massa catòlic el tema. O sigui, no només et falta el lateral i et falta a l'interior, sinó que a sobre es podia donar la situació
de que
et faltés un central. I què fas? Els pintes a l'oli o com ho fas? O a pastel? És que, clar, aquí està molt bé gestionar, però hi ha un moment que has d'alçar la veu per dir, igual no estan massa fi, fotré allò el que fa aquell de Corea del Nord, que fot un míssil que passa per sobre del Japó, i diu, escolta, tiraré un míssil... perquè els del Japó se n'adonin que, bueno, que jo també estic preparat.
Però és que potser fas una mica de tard i tots aquests càlculs els hauries d'haver fet abans i informar-te abans també de què passa quan un jugador puja a l'avió i se'n va.
No, està mirant el calendari.
Hi ha tots uns passos previs a fer. Que...
No, i que a Uruguai no ens enganyem. Hi ha federacions i federacions, hi ha seleccions i seleccions. Ostres, és un país petitíssim, Uruguai.
Ai, que viu el futbol...
Però té una història, sí, una tradició futbolística, futbolera i mundialista, que és la bomba.
Tampoc sabem les condicions de pacte amb Xavi i amb l'entitat blaugrana amb les que va marxar. Igual hi ha un pacte tàcit i absolutament ferm de no exposar-se i que hi pensa complir, de veritat.
Però, Lluís, és el que
m'ha explicat, Lluís.
Li veu les orelles al llop, perquè el jugador, jo crec com tu, que el jugador és molt ferm. Però tu has d'estar allà, el teu seleccionador,
pressió,
el president de la teva federació.
Tranquil, Xavi, que aniré allà a recuperar-me. I estàs allà i penses...
I tu has dit,
I per la fi de temporada seria dramàtic, perquè a mi és un jugador que ha mostrat ser mixta, és a dir, que tant pot ocupar el puesto de defensa central com de lateral dret, i evidentment, quan juguen amb tres centrals, doncs juguen per la dreta. Per tant, bueno, per tot plegat, és que seria una peça absent.
I en el moment en el que realment ja li, des del Barça entenen que ja se l'està sobrecarregant, ja tens un problema.
Ja tens un problema, perquè a part és que alteres tota la planificació de la seva recuperació, i després també pot passar una cosa. Pot passar que acabi jugant Araujo, que no es lesioni amb Uruguai, i després, com a conseqüència d'haver accelerat la seva reaparició, se't lesioni a tu quan torni aquí a Barcelona. I que el Barça sigui qui pagui els plats trencats d'una reaparició prematura.
Esperem que vagi molt bé, i jo estic amb vosaltres, que té cap. El jugador té cap.
En els temors que hi ha en el Barça, eh? No ho dic per dir, ho dic perquè realment aquestes hipòtesis són amb les que treballen allà.
Pot tornar escardat, no trencat.
Com la paret, no? Escardada.
Clar, però quan tu aquí el forces tu... et rebenta tu, no. I ja sí que no pots dir res. Bé, però tu ja saps d'on ve allò.
Esperem que no. L'Uruguai demà 24 juga, el dia 28 d'aquí a 4 dies, és a dir, dilluns de la setmana vinent torna a jugar Portugal-Uruguai, que té potents, eh? I el dia 2 de desembre tanca la fase de grups amb el Ghana-Uruguai.
Amb el teòricament partit més fàcil de la selecció uruguaia en aquesta fase de grups.
Però si va bé, no? En termes de classificació, si l'Uruguai va bé, potser no fa falta que jugui fins als hipotètics vuitens de final, que ja són el 6 de desembre. És a dir, ja hauríem guanyat 15 dies més, no?
Sí, d'aquest debat d'avui. Potser el vull provar, o... saps?
Ja.
I jugo una estoneta, o si vaig malament me la jugo i...
I sobrecarregat ja s'està entrenant, vull dir...
Estem fent futurficció tota l'estona, és que no sabem.
Sí, però al final ell va anar perquè ell també sabia la pressió que hi havia.
Jo també, perquè té un compromís amb el club que pensa complir. És que
sí,
donem
sí,
per
sí.
suposat que es sotmetrà al perill i jo no ho
no,
tinc.
No, però jo el que vull dir és que tu fixa't que a ell li diuen el millor és que no hi vagis. El millor és que no hi vagis. Per què acaba anant-hi? Doncs
perquè es confia en ell.
Perquè es confia en ell i perquè diu, bueno, m'agrada estar amb ells, fer pinya... un cop estàs allà i no estàs sota el teu control...
Ja està.
Com ell l'engatussin, com, o sigui, com l'entabanin,
pues
com l'entabanin, per bona persona, per bona persona.
S'ha de confiar en Araujo.
Pot passar. Bé, Marta, en clau Barça, alguna cosa més?
Sí, explicar que el Barça ha organitzat avui una trobada informativa amb socis sobre la reforma dels estatuts, una trobada que s'ha fet a l'Auditori 1899 i en què la vicepresidenta Helena Fort ha explicat els grans eixos d'aquesta reforma, bàsicament simplificar els estatuts, millorar la representativitat dels socis i les sòcies, bàsicament el funcionament de l'assemblea i la digitalització del club. La major part de les intervencions de socis han anat orientades a millorar o a reclamar la millora de la representativitat del soci en la presa de decisions i també en el funcionament de l'assemblea. Com a curiositat, Helena Fort ha explicat, a pregunta d'un soci, que els actuals estatuts permetrien la dissolució del club per convertir-lo en societat anònima. La intenció del club és blindar el model de club actual, però s'està estudiant si és viable legalment, la manera de fer-ho, i la intenció és enllestir-ho abans de final d'any, però a dia d'avui encara no hi ha data. Un cop estiguin enllestits, un cop estigui tot això enllestit, s'estudia també si aprovar-ho en assemblea extraordinària o si seria possible fer-ho en referèndum.
Per tant, els estatuts actuals permetrien que el Barça es dissolgués i es creés en una societat anònima, eh? I el club vol fer el contrari, blindar-se perquè això no pugui passar. Està bé. Interessant. Ho haurem d'anar seguint, això, aquest canvi d'estatuts que vol fer el club. Avui n'ha fet una sessió informativa per alguns socis i arreglo hem pogut saber aquests detalls que han explicat avui des del club sobre aquesta reforma estatutària. Marta, gràcies, cuidar-se.
Sí, bona nit, vaig a fer-me una escudelleta calentona abans. Sí.
Que recuperis, Marta.
Hi ha molta passa, hi ha molta passa, hi ha molta passa. A veure, posa'm una mica de fons la sintonia del Mundial, Ferrus, que acabarem de rematar la jornada de demà, abans de convidar a Tertúlia, amb l'Oriol Jové. Demà, ja us hem explicat els partits que tenim, no? Es tanquen la primera jornada del grup G i el grup H, debut en Portugal, Brasil i l'Uruguai, ara en parlàvem. Joé, per on comencem?
Doncs mirem el primer partit del dia, que serà a les 11 del matí, el que enfronta el Suïssa i el Camerún, dos equips que juntament amb Sèrbia doncs, lluitaran una mica per aquesta segona posició de grup, suposant que Brasil, que és la teòrica favorita, doncs acabi en primera posició. Per tant, demà és un partit clau en les aspiracions tant de Suïssa com del Camerún. És la primera vegada que s'enfronten en un Mundial i el partit es presenta força igualat, tot i que avui en la prèvia l'entrenador suís Murat Yakin ha avisat que dirigeix a una de les millors suïsses de la història, amb noms com Xhaka, Shaqiri, Seferovic, Embolo, Frey o Sommer. L'altre partit del grup és el que acapararà més mirades, és el debut del Brasil a les 8 contra Sèrbia. Brasil és una de les favorites, però fa 20 anys que no guanya el Mundial. L'últim va ser el de Corea i Japó l'any 2002, i avui li han preguntat al seleccionador Tite si això fa que tinguin més pressió.
No em puc carregar la responsabilitat d'aquests últims 20 anys de la selecció brasilera. Només puc respondre pels 4 que porto aquí, només 4. És una història molt bonica i sí, sentim que hi ha pressió.
Tite no ha donat pistes sobre l'alineació de demà i el cert és que té moltes alternatives, especialment a l'atac, fins al punt que s'ha permès el luxe de no convocar jugadors com Firmino, Coutinho o Mateus Cunha, que en moltes altres seleccions serien titulars. Neymar, evidentment, apunta a titular, amb la possibilitat que juguin també Vinícius a l'esquerra i el Blaugrana, ja ho diré, Rafinha a la dreta. I sobre l'estat de Rafinha n'ha parlat Kleber, el segon entrenador del Brasil.
Hem estat amb ell en aquesta fase en què no ha estat titular amb el Barça i ha tingut pocs minuts. Té una força mental molt forta. Està lluitant per un lloc amb Dembélé i no li afecta, tot el contrari.
Disputando posició, la mateixa posició que ell disputa.
El Brasil només ha perdut un partit els últims 3 anys, compta amb aquesta dada, i cap dels últims 15 en fases de grups del Mundial, amb 12 victòries i 3 empats. Davant, la canarinha tindrà Sèrbia, amb qui ja es va trobar el mateix grup en l'últim Mundial. Llavors, Sèrbia no va passar de la fase de grups. La principal amenaça és el davanter de la Juve, Vlahovic, i amb un lleidatà de naixement a l'11. Veurem si a l'11 o no, en tot cas a l'equip, que és Sergei Milinkovic-Savic.
Ah, sí? Va néixer a Lleida?
Sí, senyor, perquè el seu pare, Nicola Milinkovic, jugava a Lleida, primera divisió.
Que bona.
L'any 94.
Que bona. Compte amb Sèrbia, insisteixo, eh? La gent que en sap m'ha dit que pot ser una de les revelacions d'aquest Mundial. Brasil-Sèrbia tancarà el dia de demà, 8 del vespre, en directe a RAC+1. Abans es juguen els dos partits del grup H, el que dèiem, l'Uruguai-Corea del Sud del migdia a les 2 i a les 5 Portugal Ghana.
Sí, a l'Uruguai veurem què passa amb Araujo després de tot l'enrenou que ens explicava la Marta. En qualsevol cas, Uruguai que enceta el que serà un final de cicle per a jugadors com Luis Suárez, Cavani, Martín Cáceres, Diego Godino, Muslera, tots entre els 35 i 36 anys, també amb noms com Fede Valverde o Darwin Núñez. És la quarta selecció més veterana, per cert, ara que mencionàvem tots aquests noms. L'Uruguai, que ve de caure a quarts de final en l'últim Mundial, tindrà davant la qualitat emergent de Corea del Sud, liderat per Heung-Min Son del Tottenham, i sens dubte doncs, estarà en la lluita per intentar passar de la fase de grups. No ho tenen fàcil, els coreans, pel potencial de l'Uruguai i de Portugal, que, com deies, jugarà l'altre partit contra Ghana a partir de les 5. Els portuguesos, el protagonista en les hores prèvies al partit ha estat Cristiano Ronaldo, hores després que es confirmés la seva sortida en conflicte amb el Manchester United.
No em sento confortable, ni entenc escollir l'altre ningú.
No em sento incòmode, no he de triar un costat o l'altre. Ha estat un privilegi jugar amb Cristiano a l'equip nacional i en el club.
No club... Foi o concretizar de un sonho. Sempre
ha estat un somni perquè Cristiano sempre ha estat una inspiració per mi i una de les persones que sempre he seguit.
El que parla de Cristiano és el seu company a la selecció de Portugal, Bruno Fernández, aquest matí en la prèvia del partit de demà contra Ghana. Compte amb Portugal perquè no ha guanyat en l'estrena de cap dels últims 3 mundials. 2 empats i una derrota. Demà intentaran revertir aquesta dada contra Ghana, que com a cosa destacada compta amb el jugador de l'Atlètic de Bilbao, Iñaki Williams, entre les seves principals amenaces. És el quart mundial de Ghana i torna després de perdre's el de Rússia ara fa 4 anys.
Iñaki Williams, aquesta història és boníssima. La comentàvem dilluns amb Nico Williams, que és amb Espanya, l'entrevistava el Damià López i parlava d'aquesta, no?, d'aquesta curiositat. Després dels Boateng, del que va estar el Barça Kevin Prince, que també jugava amb Ghana, i de Jerome Boateng, el de la cintura trencada per Messi, que jugava amb Alemanya, no? Doncs ara, Iñaki a Ghana...
La selecció més jove del Mundial, tots els seus jugadors menys un juguen a les lligues europees, i dos jugadors que juguen a la Lliga Espanyola, com has dit, Iñaki Williams i Aidó, del Celta, que també és jugador ganès.
Oh, que bo. Què n'espereu de demà, de Brasil, de Portugal? Creieu que... no fallaran aquesta jornada de demà?
Ganes de veure Brasil, sobretot perquè per mi era, ens ha començat una de les favorites amb Argentina, i ganes de veure Brasil, perquè a més jo també comparteixo lo de Sèrbia, també he llegit els que en saben, que parlen i molt bé de Sèrbia, per tant no tindré un partit fàcil, i ganes de veure Portugal, que a mi em sembla una selecció espectacular, sobretot a tres quarts cap endavant, amb jugadors creatius i de molt nivell, però que li està costant amb Fernando Santos. Jo crec que és un entrenador que no està traient el partit que hauria de treure els jugadors que té, però crec que és una selecció que té molt potencial, sobretot a dalt.
Sí, Brasil, i jo des del punt de vista de Vinícius, totes aquestes queixes que hi ha hagut al Vinícius, que el joc dur i tot això que és un boques, ell parlant amb els defenses rivals i també que els provoca i tal, vull veure en un partit FIFA... internacional, que, home, no et diré que són permissius, però que, m'entens? No expulsarà un tio a la mínima. Vull veure com evoluciona això. I el tema Portugal, jo crec que allò és un polvorí amb el tema de Cristiano.
Increïble el comunicat del United. Clar. A 2 dies de debut, dient que aquest tio fora, de mutu acord.
Si guanyen bé, però si no guanyen, allò pot implosionar.
Increïble com està Cristiano acabant la seva carrera, també.
Sí, no? I amb un club que t'ho ha donat tot, acabar no, d'aquesta manera.
I una altra cosa, per l'estabilitat de la selecció, aquest tio li ha fotut una patata calenta ja a tothom, perquè, clar, al final... tothom li pregunta als companys i a l'entrenador per Cristiano. O sigui, no estan pendents del Mundial, sinó que estan pendents de les tribulacions del element aquest, que jo crec que ha estat un grandíssim jugador, però és encara més gran l'ego que té.
No sé si comparable amb la selecció espanyola amb Lopetegui al Mundial de Rússia, no? També el fet de quedar-te sense entrenador a...
per anar al Madrid,
a pocs dies abans de començar el Mundial, no?
Sí. Sota, està lliure, Vull dir que no remeni la cua per aquí pel Camp Nou, no?
No,
la pot remenar el seu agent Méndez, que és amic de la casa, però...
I segur que la remena per aquí.
Però jo crec bastant, que no, això no té recorregut. Qui vol ficar-se aquest...
Element a un vestidor, no? Clar.
Clar, perquè al final és que és tot ego. I a més, si aquest ego te'l menges, quan et fa 50 gols, dius, mira,
encara...
Escolta, encara...
Ara ja però, i el partit ara ja no de demà és Portugal-Ghana. el partit
sí,
d'Ama.
Sí.
Un partit
que no vol dir que guanyi Portugal, eh?
No, no, però estic...
Aquesta és la broma típica.
Estic d'acord amb l'Àlex, eh? En Portugal encara està Pepe, el defensa d'Infaust. No, no, és que té jugadors molt veterans, Carballo, Rui Patricio, sí. Encara juga, que té 35 o 36 anys.
Però és un grup, l'Uruguai hi ha Godín, Luis Suárez, sí. Que també és un grup de veterans.
I gana al revés, és l'equip més jove del Mundial i és tot il·lusió. Per tant, a mi em sembla un partit especialment atractiu, sí. Perquè s'enfronten dos sistemes que no tenen res a veure i dos tipologies de jugadors que tampoc.
Demà tenim grans cites al Mundial i hi ha una gran cita al Camp Nou, demà. Que està quedant una mica tapadeta perquè és que el Mundial s'ho menja absolutament tot, però demà hi ha aquest Barça-Bayern de Munic amb gairebé 50.000 entrades, quart, eh? Sí, 3 quarts de 7 de la tarda, sí. N'estareu pendents, no, suposo, també, del Barça femení, aviam si tanca la primera posició.
I estarem en el camp.
I vas al camp?
Sí.
Molt bé, Lluís, espero que gaudeixis d'una gran festa amb les jugadores de Jonathan Giraldi.
Crec que és les iniciatives de fer jugar a les noies en el Camp Nou, crec que cal recolzar-les. El fet de que vagin entre 40 i 50 mil persones ja garantides, em sembla del tot espectacular.
Totes pagant, per primer cop al Camp Nou, totes les persones han hagut de gratar-se la butxaca.
I em sembla absolutament espectacular, vull dir, el que ens ensenya és que el futbol femení ha arribat per quedar-s'hi i que va arrelant poc a poc i va deixant poso.
Encara té més mèrit, perquè molta gent deia no, van perquè és gratis, però...
Sí, van, però el Barça, aquí va estar bé fent-ho gratis, però hi ha un moment que li has de treure també un rèdit.
I el cap de setmana passada a Sant Mamés 22.000 persones, a València 15.000 persones, ara més de 40.000 en el partit contra el Bayern.
I diumenge, Atlético Barça, el Metropolitano, tot venut, 65.000 persones de Lliga. Vull dir que el Barça ara té dos partits a Camp Nou i a Metropolitano,
i
també, no?
I el Barça crec que juga a l'Allianz.
També juga a l'Allianz, la setmana que ve. És veritat, doncs mira, els tres pròxims partits del Barça femení són Camp Nou, Metropolitano i l'Allianz.
I vull recordar que fa només 14 mesos vam jugar un Barça-Bayern de nois, no de noies, també de Champions, amb Koeman a la banqueta, i van anar 39.000 persones. Per tant, les noies un any després tindran més gent de públic que els nois fa 14 mesos.
Hi havia una petita trampa que era restricció, sí. Hi havia petita trampa, però sí.
Però sí, explicar-ho.
Però és una mica explicar-ho. La xifra és aquesta, tens tota la raó.
Sí.
Amics, moltes gràcies per venir, Àlex Pintanel, Fernando Polo i Lluís Carrasco. Aneu en pau i la setmana que ve hi haurà torrons, no us preocupeu.
Això és veritat.
Vinga, una abraçada. Ara tornem i fem la prèvia d'aquest Barça-Bayern femení de demà al Camp Nou.
Sigueu feliços.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Com més desitges alguna cosa, més probabilitats tens que es compleixi. Però si el que desitges és un Audi, al Saló d'Ocasió les probabilitats es multipliquen. Del 26 de novembre al 4 de desembre, aconsegueix el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive gratuït durant 2 anys i avantatges exclusius. Només durant el Saló d'Ocasió a la Fira Barcelona de Montjuïc. Consulta en totes les condicions a Audi.es.
Iva? Iva, on ets?
L'Iva ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'Iva ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra a Rodi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'Iva. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
RAC RAC
1. I si convertim aquest Black Friday en un Wow Friday?
RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró des de la planta 30 del Mirador Torre Glòries a Barcelona. El divendres 25 de novembre, el Vostè Primer s'enlaira a 125 metres d'altura per gaudir d'un espectacular mirador de 360 graus amb Barcelona sencera als peus.
Quina mare vella, quines vistes, per favor, això sí que són vistes. 360 graus, ni un més ni un menys, que els tinc comptat. I tot el...
persones, no us veus quin poder, mare meva, per favor.
I els oients afortunats que assisteixin al programa també podran gaudir de l'Hipermirador Barcelona, on descobriran una ciutat en temps real que batega, respira i ens enamora.
I fins i tot podem caminar per sobre dels núvols.
Ai, mira que suaves.
El divendres 25 de novembre, vostè primer des d'un dels edificis icònics de l'Skyline a Barcelona, a la planta 30 del Mirador Torre Glòries.
Tranquil, que hi ha ascensor.
RAC 1. Tots som 1.
Minuts i la una. Recta final del Tu diràs, ja sense la tertúlia d'aquest dimecres, però encara amb molts continguts. Per exemple, aquest partit de Champions femenina demà al Camp Nou a 6:45 de la tarda en directe, evidentment, a RAC+1, coincidint també amb la disputa d'aquesta jornada del Mundial de Futbol. Gerard Ballera, hola.
Hola, bona nit.
Abans de parlar d'aquesta prèvia purament esportiva, se sap aproximadament quantes entrades s'han venut per aquest partit?
Doncs mira, unes 45.000 entrades venudes per aquest partit de moment, almenys aquesta era l'última referència que tenia el club. Val a dir que podem descartar de totes que hi hagi una afluència similar a la dels dos partits de la temporada passada a l'estadi. Per diversos motius, allò eren partits d'eliminatòries i el de demà és de fase de grups, però aquest no és el principal. El principal és que les obres de la tercera graderia faran que hi hagi una reducció dràstica de la capacitat del Camp Nou. Això vol dir que encara que es venguessin totes les entrades, no es podria igualar la xifra d'aficionats del dia del Madrid o del Wolfsburg, i que la reducció serà superior a la que hi havia hagut en els últims partits del primer equip masculí. Sigui com sigui, a la prèvia, tots i totes les protagonistes estan encantats amb la normalització de l'obertura d'estadis grans. Demà, el partit es juga al Camp Nou. Diumenge, el Barça visita l'Atlètic de Madrid al Quivitas Metropolitano, i d'aquí a 15 dies hi ha un altre Bayern-Barça a l'Allianz Arena.
Sí, senyor, això que em confonia. No és la setmana vinent, sinó d'aquí a 15 dies, enmig del pont de desembre, el dia 7 de desembre, hi ha aquest Bayern-Barça a l'Allianz Arena. Pel que fa a la prèvia esportiva, ara sí, va. Bones notícies pel Barça, Ballera. Hi ha tres jugadores que tornen a la convocatòria.
Sí, hi ha tres novetats a la convocatòria i hi ha dues jugadores importants que tornen, com són Aitana Bonmatí i Lucy Brons. També ho fa Emma Ramírez, que es va lesionar a principi de temporada i que pràcticament no ha jugat encara amb la samarreta del Barça. La veritat és que Giraldez ha admès que han gestionat amb molta cura algunes lesions lleus perquè les jugadores arribessin bé per aquest partit de demà. Qui no s'ha recuperat a temps encara és Mariona, malgrat que ha acumulejat dues sessions amb el grup. Avui, per cert, hem vist per primera vegada des que es va lesionar la noruega Graham Hansen fer cursa contínua a la gespa, que ara li queden uns dies per tornar, però és el primer pas per veure-la una altra vegada al damunt de la gespa després de lesionar-se precisament en l'últim partit de la Lliga de Campions. Dit això, la llista és de 23 i n'hi ha 3 del filial: Maria Pérez, Vicky López i la portera Meritxell Font.
Perfecte. De tot plegat, Ballera, hem d'escoltar algunes veus d'aquesta prèvia.
Sí, som-hi. Comencem per Jonathan Giraldez, l'entrenador del Barça. Recordo abans que hi ha un precedent molt recent entre tots dos equips. Va ser durant aquesta pretemporada, a l'agost, en un torneig de prestigi a França, però al cap i a la fi un torneig amistós. Aleshores el Bayern es va imposar 1-2 contra el Barça, i avui l'entrenador hi ha fet referència, però per dir sobretot que la pel·lícula hauria de ser molt diferent, sobretot perquè el seu equip, el Barça, ha millorat.
Nosaltres és cert que hem millorat molt la nostra versió, sobretot a nivell defensiu, perquè hem fet algun canvi respecte a la temporada passada, i els partits de pretemporada al final ens serveixen per adaptar, per crear noves coses, noves sinergies a nivell de joc, i ara mateix estem ja en un moment important, jo crec que amb molt bon rendiment de totes les jugadores, perquè estem veient els últims partits. Per tant, jo crec que veurem un partit diferent al que vam veure a la pretemporada, i esperem que sigui a favor nostre.
Giraldez ha destacat que hauran d'estar pendent de les transicions de l'equip alemany. És veritat que també és un equip que li agrada tenir la pilota, però en l'escenari de demà el més probable és que es tanquin al darrere. Això d'una banda. De l'altra, el vestidor del Barça és conscient que juguen una eliminatòria a doble partit amb la primera posició del grup en joc. Tots els equips tenen 6 punts després de dues jornades, i això, combinat amb un escenari de luxe com el de demà, fa que encara se'n tinguin més ganes del partit. Ho assegura la migcampista blaugrana Patri Jarro.
Se nota que es una semana especial para todo el mundo, es un partido además muy importante y yo creo que todas lo vivimos de forma similar, igual sí que unas pues por lo bien que dices, por igual son las primera vez que igual las emociones pues salen un poco más a flor de piel, pero yo creo que todas tenemos la ilusión, las ganas de que llegue mañana.
El Barça es va entrenar dimarts al Camp Nou, avui ho ha fet a la ciutat esportiva Joan Gamper, el Bayern ho ha fet aquesta tarda. Abans el seu entrenador, Alexander Strauss, ha fet èmfasi sobretot en els aspectes més importants del joc pel duel de demà.
Barcelona és, in these games, és...
En aquests partits el Barça et castiga si comets errors. En els partits grans, entre els millors equips, no pots cometre errades en algunes parts del camp. Aleshores seràs castigat. Necessitem ser intel·ligents i ser capaços de defensar durant una bona fase del partit, però també hem d'estar còmodes i fer pensar el Barça.
So we need to be smart, of course. We need to be able to defend what they come with. There's a big part in the game.
Sí, el Barça té jugadores de renom que ara mateix estan lesionades, com Alexia o Graham Hansen. El Bayern també té algunes jugadores que no hi podran ser demà. Són Gwyn, Glass, Wijnaldum i Damjanovic. Això, Aleix, començarà a partir de 3 quarts de 7 de la tarda. Com bé has dit, el podrem seguir el partit en directe a RAC+1 i xiularà un àrbitre de Gales, Cheryl Foster.
Perfecte. Gràcies, Ballera. Demà us escoltem amb la Laia Coll des del Camp Nou.
Molt bé, que vagi bé. Bona nit.
Lliga de bàsquet, perquè encara hem d'arrossegar algun dels fils que ens va deixar la victòria del Barça contra el Partizan, sobretot la part extraesportiva amb aquests aficionats del conjunt serbi que es van quedar fora del Palau Blaugrana en aquest enfrontament, uns 750, Dani.
Sí.
I a poc a poc anem sabent nous detalls del que va passar, no?
Sí, i és que segons el club se'ls va tancar les portes per motius de seguretat. De fet, segons ha pogut saber RAC1, el Barça se'n va donar abans d'ahir, un dia abans del partit, que tindria problemes amb aficionats del Partizan, que podia tenir problemes. Tot plegat per una incidència en el web que va permetre que uns 300 serbis compressin entrades des de Sèrbia, des del seu país, als quals se'ls hi afegia uns 350 aficionats més que venien amb entrades comprades des de diversos punts d'Europa. Tots ells ubicats a la grada general, de manera que, quan prop dels 700 aficionats es van quedar fora del Palau, a la porta va ser llavors que el Barça va avisar als Mossos. Per tant, els aficionats ubicats a la zona visitant estaven exempts d'aquest veto, però una de les seguidores del Partizan, que va poder entrar al Palau i que resideix a Catalunya, ha explicat a RAC1 que no va ser així.
Mi marido, por ejemplo, no la dejaron entrar incluso con el NIE. Sus amigos que vinieron, que pasaron tantos kilómetros desde Serbia, gastando tanto dinero, no le dejaron entrar, aunque tenían las entradas de visitantes. E incluso decían que solo la gente que tiene entradas de visitantes podrá entrar. Pues era mentira, porque tampoco le dejaron entrar.
De fet, pel que sabem, van entrar només unes 150 persones, tot plegat un testimoni que afegeix que el Barça, diu, els va discriminar.
Llegamos enfrente al Palau, nos trataron súper mal, no querían mirar ni escuchar, no han mirado las entradas, solo al ver que somos de fuera nos decían, no se puede. A mí, por suerte, me dejaron entrar con mi NIE y porque prácticamente me peleé con la chica en la entrada.
Segons aquest testimoni, tampoc se'ls va deixar entrar amb canalla i els qui van tenir la sort de poder accedir se'ls va prohibir portar simbologia del Partizan i també animar.
Déu-n'hi-do. Bé, que serveixi aquest precedent perquè no torni a succeir una cosa així, ni al Palau Blaugrana ni en d'altres pavellons. De la pàgina de bàsquet, més enllà d'això, avui ha jugat la Penya, competició europea, i ha guanyat el Ratiofarm Ulm 54-68 a l'Eurocup.
Sí, el Butxí, precisament l'Ulm, la temporada passada, primeres de canvi de l'eliminació a l'Eurocup als play-offs, als vuitens, a l'inici de tot un camí que podria haver fet arribar els badalonins a la final de l'Eurocup. Avui, en un partit molt menys transcendent, petita revenja, s'han desfet de 14 els badalonins, triomf que, combinat amb la derrota del Burg francès, deixa els verdinegres líders, després de 5 jornades amb 4 victòries, només una derrota.
I tot gràcies a una gran segona part.
Sí, sobretot darrere, 19 punts només aconseguint l'equip de Carles durant el tercer i el quart quart, insistim, en només 54 punts ha deixat l'Ulm la penya. A la part ofensiva, dos noms destacats, tots dos amb 11 punts, Pau Ribas i Simon Birgander, al proper partit dels verdinegres dissabte a la pista del Fuentlabrada.
Recordo que divendres tenim Eurolliga, el Barça rep el Baskonia al
Palau, senyor.
I el veurem també en directe a RAC1. Gràcies, Aguilar.
Bona nit.
Una altra secció del Barça, la de futbol sala, ha començat avui passejant-se en aquesta ronda èlit de la Champions a Croàcia. Primer partit, Àlex Massana, i primera golejada.
Sí, triomf abundant contra el Galati romanès, 6-2 pels Blaugrana, que en la primera meitat ja guanyaven per 5-1 i que han deixat de pitjar el pedal de l'accelerador en la segona meitat. El partit ha estat marcat pel hat-trick que ha fet Mateus en els primers 4 minuts de partit, i allà ja no han tingut massa més història. El brasiler, 3 golets, també han marcat Carlos Ortiz, Marcenio i Adolfo en la segona meitat. Després del duel, tot i el bon resultat, compta amb aquestes declaracions, Ortiz no estava gens satisfet.
El equipo todavía tiene mucho margen de mejora. Hoy creo que hemos empezado bien el partido, metiendo bastantes goles, pero nos ha faltado ambición, nos ha faltado finalización otra vez. Creo que mañana tenemos un partido muy exigente y si queremos estar en la Final Four, creo que todos tenemos que dar un paso adelante.
Demà a la mateixa hora, 5:45, el Barça jugarà contra l'Anderlecht belga, que en l'altre partit del grup ha guanyat per 3-2 el Pula Croat. L'anfitrió és el campió belga, té molt més nivell que el Galati romanès d'avui. Té una columna vertebral de brasilers de molt nivell, Fitz, Grelo, Roninho, Diogo i Eduardo Borges. Un porter portuguès molt interessant que es diu Cristiano i un internacional argentí, Maxi Recia, que va guanyar el Mundial el 2016 i que va jugar una temporada, la 16-17, a Santa Coloma. Així que, molt atents, avisa Adolfo.
Anderlecht tiene jugadores de un nivel increíble. Este año, respecto al año pasado, ha mejorado muchísimo. En nuestras manos está hacer un partido de 10 si queremos conseguir la victoria. Si no estamos al 100%, es un equipo que como te despistes, te puede complicar la vida. El año pasado ya nos costó mucho. Fuimos 3 veces por detrás en el marcador y lo conseguimos levantar. Y bueno, sabemos que va a ser un partido muy difícil en el que tenemos que dejarnos la vida y todo en la pista para conseguir la victoria.
Aquest partit de l'any passat que comenta Adolfo va ser contra el Halegoy, que és un club que havia dominat els últims anys a Bèlgica i que va ser absorbit per aquest Anderlecht aquest estiu, i això ha permès de fet que reforcessin molt bé. Veurem quina versió ofereixen els belgues. Per cert, que avui no ha jugat Sergio Lozano amb el Barça per unes molèsties a l'isquiotibial que arrossega de l'últim partit contra el Jaén. Demà en principi podrà jugar. Per cert, Aleix, parlaves de seccions professionals del Barça, avui també ha jugat el Barça d'hoquei patins, ha donat un cop de puny sobre la taula de l'hoquei Lliga, els blaugrana han guanyat el Liceu 2-3 a Riazor, se situen líders amb 21 punts, 5 més que el Reus i el Calafell, 6 més que els gallecs i el Calafell. Ja ho he dit, no? Calafell?
Sí.
Sí, perfecte. Doncs és 5 més que el Reus i el Calafell, 6 més que els gallecs. Pau Bargallol, Sergi Llorga i Marc Grau han fet els gols avui. Dissabte, compte, el seguirem al Superesports. Reus, Barça-Reus a 4:45.
Al Palau Blaugrana, partidàs sí. També, eh? Molt bé. El Barça, doncs, que ha fet la feina, el de hoquei patins, el de futbol sala, el de bàsquet va guanyar ahir, a veure què fa demà el Barça femení per completar aquesta setmana de triomf blaugrana mentre es juga el Mundial i no hi ha competició de la Lliga masculina. Gràcies, Massana.
Que vagi bé.
Vinga, una última pausa i rematarem el Tu diràs parlant de tennis. Avui, el Banc Sabadell i el Conde de Godó han anunciat un acord per 3 anys.
RAC 1. Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Foliorama.
Una història plena d'amor,
drama i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrefoliorama.com.
No deixis escapar el BMW Mini o la moto BMW Motorrad dels teus somnis. Arriba la setmana Black Week de Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Condicions especials en vehicles en estoc amb entrega immediata. Unitats limitades només fins al 26 de novembre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic. MotorMúnich.com.
T'imagines una casa d'ensomni amb els teus mobles a mida com tu la vols? A Facilmobile ho podem fer.
A Facilmòbil som experts en la distribució d'espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmòbil.es.
Aquestes sorpreses ens agraden. Aquestes no tant. En aquests casos, regala't seguretat i comprova la pressió i estat dels teus pneumàtics a Pinchazos 24 Hores Barcelona. Obert 365 dies a l'any. 24 hores al dia. Truca ara al 93 426 1356. Pinchazos 24 Hores Barcelona.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa't en el 900-120-301 o a rentagarantizada.es.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. 36 marques al teu servei per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Fins al 28 de novembre, aprofita les nostres ofertes especials Black Friday amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Aquesta Black Week, Hyundai et regala temps, perquè si et compres un Hyundai Tucson, número 1 en vendes a Espanya, amb tot inclòs i amb les millors condicions a la teva mida, t'estalviaràs molt temps d'espera. Black Week de Hyundai, el vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Ei, t'ha arribat l'hora que esperaves. Pensa en aquella sensació de descobrir el que és estrenar. Aquells petits plaers que fan que de cop i volta tot hagi valgut la pena. Al final, tot el que et calia era un canvi. Renova't. Canviar de vehicle contribueix a la qualitat de l'aire i la seguretat. FECAVEM. Apropa't a qualsevol punt de venda associat a la xarxa d'automoció catalana. Més informació a fecavem.com.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Acaba l'any i necessites renovar la flota de vehicles del teu negoci? A Fort Nicolás t'ho posem fàcil. Tenim estoc amb lliurament immediat i els millors preus de l'any. Arriba la Black Week del professional. Apropa't el 28 de novembre al 3 de desembre a les nostres instal·lacions de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Oferta especial. Nova Torneo Connect per només 27.500 euros.
Vol renovar la decoració de casa teva? Fàcil, comença per la Black Week de Mondo Convenienza. Mobles, sofàs i cuines amb estil italià a preus imbatibles. Del 21 al 27 de novembre, cada dia transport i muntatge gratuïts en una categoria diferent de productes. T'esperem a Mondo Convenienza, a Sant Boi i Montigalà. Per a més informació, visita mondoconve.es. I ara amb estil a l'abast de tots.
RAC1.cat. Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
I tancarem el Tu diràs d'avui, com dèiem, amb una magnífica notícia pels amants del tennis. Aquest matí s'ha anunciat que el Banc Sabadell serà patrocinador oficial del torneig Conde de Godó els 3 pròxims anys. Tenim al telèfon el CEO del torneig, el director general del Conde de Godó de tennis, Xavier Pujol. Hola, Xavier, bona nit.
Bona nit, què tal?
Suposo que contents, no?, per aquest anunci que s'ha fet avui, importantíssim, no?, de 3 anys garantits amb Banc Sabadell com a partner.
És força important perquè és un contracte, com bé has explicat, de 3 anys, que a més segueix una pauta que estem negociant amb altres espònsors estratègics del torneig. A més, el Banc de Sabadell, quan acabin aquests 3 anys, tindrà el rècord com a main sponsor del torneig, farà quasi 17 anys que serà sponsor principal del torneig. O sigui que aquí tenim una doble celebració, aquesta i els 3 anys de continuïtat.
Ha posat facilitats al Banc Sabadell per aquest acord que no era habitual, no? Fins ara renovàveu any a any i de cop i volta, pam, un paquet de 3 anys garantits. Com ha anat?
Ha anat bé perquè també pensa que el món de l'empresa, com el món de l'esport, estem en una transformació on els efectes de la transformació són els mateixos: digitalització, sostenibilitat, economies d'escala. Explicar-li al Banc de Sabadell la transformació de l'ATP no ha sigut complicat, ho ha entès, i el que ha volgut és recolzar tot el que estem fent per, a més, demostrar amb els altres sponsors que necessitem tots amb aquesta transformació que viurem o que estem ja visquent.
Sí, Barcelona Open Banc Sabadell, no? Ja és una marca associada a aquest torneig Conde de Godó, sens dubte, Xavier.
Efectivament, efectivament. Ja hem creat marca i, a més, l'han creat en moments molt difícils. O sigui, amb el Covid, pensa que l'any que no es va celebrar el torneig el vam tindre també apoyant la institució per preparar el següent any, que va ser reduït, però un èxit total. O sigui, el Banc de Sabadell el que ha demostrat que aquests valors que sempre l'han caracteritzat de suport en moments bons, però també en moments difícils, a les empreses, i moltes d'aquestes empreses a les pimes, ha sigut una gran realitat també amb el món de l'esport i apoyant aquest torneig ja que té una història, una tradició, no?
Un anunci, doncs, sí, sí, i tant, un anunci important, deia, a 5 mesos vista, no?, perquè això, com sempre, serà cap a mitjans, finals d'abril, aquest torneig com de Godó. No sé si ja en tenim alguns indicis de com serà aquesta edició, de quan es podran comprar entrades, Xavier, ara que queden 5 mesos.
Mira, això és una primícia, perquè volem començar ja a vendre les entrades el 30 de novembre.
Home, això és la setmana que ve, eh?
Efectivament, farem tot el possible perquè sigui el 30, aquest és l'objectiu inicial, estem posant tota la plataforma a punt, i a més amb moltes ganes i amb molta il·lusió també de mostrar els jugadors que també vindran a aquesta edició, que serà també un quadre excepcional, com sempre hem tingut al torneig.
I esteu treballant encara, t'ho dic perquè no sé si pots avançar algun nom o no.
Mira, el que sí que puc dir, estem en negociacions, però sí que hi ha un objectiu que és claríssim. Aquest any hi ha una fita històrica que serà molt difícil que el tenis espanyol la torni a repetir, que tenim tant el número 1 com el número 2, que són espanyols, el Carlos i el Rafa. O sigui, l'objectiu fonamental de l'organització és tindre tots dos amb nosaltres durant aquesta setmana. La voluntat d'ells està, però encara tenim que acabar uns puntets, però segur, perquè la intenció que sortirà endavant, perquè la intenció d'ells és estar amb nosaltres. A veure si ho podem anunciar aviat.
Els famosos serrells, de totes les negociacions.
Efectivament, que són els que costen més.
Sí, sí,
però en aquest cas no serà complicat, perquè, com et dic, tenen molta il·lusió de participar amb nosaltres.
Per tant, optimista, eh?
Sí, optimista, jo estic convençut.
Si les lesions ho permeten, també, que això, no?, pot ser que ells vulguin venir perquè després hi hagi algun punt de mala sort, no?, de cara a l'abril.
Sí, això, si no és les lesions, segur que voldran venir, perquè a més el Rafa saps que el seu objectiu avui és sobretot estar preparat per al seu torneig. Tots són importants, pel Roland Garros és especial per ell, i nosaltres som una plataforma estupenda i perfecta per al seu pla d'entrenament, no?
I cada any que passa està més a prop de la retirada, no? Per tant, és important que vagi venint per si és la seva última edició en un torneig Conde de Godó.
El Rafa no es pot retirar sense passar pel torneig, perquè és un home que és part de la nostra història i volem que el seu últim any participi amb nosaltres. Espero que no sigui l'últim, per això.
Tant de bo. De la resta de grans noms del món del tenis, també esteu negociant amb Top Tens, com feu cada edició, perquè aquesta 70a edició del Conde Godó sigui especial?
Efectivament, per nosaltres aquesta edició, com tu ens dius, és especial, i la nostra vocació i objectiu és que tinguem el màxim de top 20 jugadors amb el torneig, i també dintre d'aquest top 20 a veure si podem treure cada 4 o 5 del quadro per aconseguir l'objectiu. Volem que sigui una festa del tennis i una festa per a tots els que durant molts anys ens han estat recolzant durant aquesta setmana, no?
N'estarem pendents, doncs, no? Ara que ens explicava el Xavier Pujol, el director general del Conde de Godó, que a partir de la setmana vinent ja es podran començar a comprar entrades per aquesta edició del mes d'abril, n'estarem pendents després d'aquests anuncis que es van fent de tots els jugadors confirmats per aquesta edició, ara que queden 5 mesos. Com dèiem, i amb això acabo, Xavier, és una edició molt especial, no? 70è aniversari del Conde de Godó. N'esteu preparant, més enllà de tenir els millors tenistes, no?, de tenir els millors tenis, n'esteu preparant alguna de grossa, el que és el voltant, l'experience que hi ha, no?, al voltant del torneig Conde de Godó, les instal·lacions del Tenis Barcelona?
Sí, com tu ens dius, avui la gent que va participar dels tornejos, per suposat vol veure tenis, però vol participar i de gaudir d'una experiència a part del tenis, que són activitats culturals, musicals, restauració, socialització amb altres, i nosaltres el que estem fent ara també és intentar a veure què podem organitzar Estem treballant amb sponsors molt, molt importants i que han estat molts anys amb nosaltres, com, com Casa Vostra, per veure què podem fer a nivell específic per a aquesta celebració. Però aquí encara no puc donar encara notícies perquè estem treballant a l'ombra, com sempre, com sempre fem.
Molt bé. Doncs estarem pendents i ja sabeu també des del Tenis Barcelona i de, des del Torneig Conde de Godó que tant a RAC1 com Mundo Deportivo com La Vanguardia estem encantats de venir a casa vostra i d'explicar aquella setmana magnífica de tenis que tenim aquí a la ciutat de Barcelona. Xavier Pujol...
Aleix, a casa nostra, no, a casa vostra també,
sí, sí.
A tots vosaltres. Sí, us esperem amb una il·lusió i amb ganes, com sempre fem.
Molt bé, igualment, i n'estarem pendents aquests pròxims 6 mesos. Xavier Pujol, CEO del Conte de Godó.
Moltes gràcies. Vinga, una abraçada forta.
Adéu-siau. Adéu-siau, adéu-siau, adéu-siau. Moltíssimes gràcies. 1:04, doncs ja ho sabeu, eh? Es presenta un gran torneig Conte de Godó a mitjans finals d'abril del 2023 i estarem pendents quan hi hagi confirmacions oficials d'aquests grans tenistes que han de venir en aquesta edició. Mira, parlant de tenis, i amb això rematarem el programa. Oriol Jové, avui hi havia Copa Davis i jugava la selecció espanyola. Què ha passat?
Doncs que ha caigut eliminada als quarts de final d'aquesta competició que es disputa a Màlaga. Ha perdut per 2-0 contra Croàcia, el subcampió de l'any passat. En el primer partit, Borna Ćorić ha derrotat Roberto Bautista en 2-7, 6-4 i 7-6, i en el segon, Marin Cilic s'ha imposat a Pablo Carreño en 3, 5-7, 6-3 i 7-6. Han estat bé Bautista i Carreño, però tots dos han perdut i han fet innecessari que jugués el tercer partit, el de dobles, on havien de formar parella Carreño i Marcel Granollers. Croàcia, doncs, que passa a semis, on s'enfrontarà a Austràlia, i demà es definirà l'altre semi. D'una banda s'enfronten Itàlia i els Estats Units, i de l'altra Alemanya i Canadà.
Perfecte, gràcies Oriol.
Bona nit.
I abans de les portades mirarem les millors quotes dels partits d'aquest Mundial de Qatar de dijous. Hem parlat molt del Suïssa-Camerún i del Brasil-Sèrbia. Estan aquests quatre equips en el mateix grup. Doncs bé, a Sportium.es, la casa d'apostes més gran del país, la victòria de Suïssa contra el Camerún es paga 1,75 € per euro apostat, l'empat a 3,5 €, i la victòria dels camerunesos a 5 € per euro apostat a Sportium.es. I pel que fa al Brasil-Sèrbia, Brasil és clarament favorita, la seva victòria es paga a 1,45 € per euro apostat, la victòria dels serbis a 7 € per euro apostat a Sportium.es, una molt bona quota, i l'empat a 4,33 € per euro apostat.
El Mundial de Futbol es juga a RAC1.
I també entrarem a Winamax.es per analitzar les quotes que tenim en aquest Mundial de Futbol en l'altre grup, en l'Uruguai Corea del Sud i en el Portugal Ghana. A Winamax.es, la victòria de l'Uruguai contra Corea es paga 1,72 € per euro apostat, la victòria dels coreans a 5,5 € i l'empat a 3,60 €. I pel que fa al Portugal Ghana, la victòria dels portuguesos a Winamax.es a 1,40 € per euro apostat, l'empat a 4,80 € i la victòria de Ghana, de la selecció africana en la qual hi ha Iñaki Williams, es paga una molt bona quota a Winamax.es a 8,50 €. I les portades per rematar-ho amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol.
Hola, bona nit, Aleix. Avui Espanya i la seva golejada contra Costa Rica ocupen 4 de les 5 portades més destacades. Comencem amb Mundo Deportivo, que titula La Roja Mecànica, amb una imatge de Gavi i Valde, dos futbolistes sortits de la Masia que han participat en aquest 7-0 d'Espanya contra Costa Rica. Els golejadors han estat Olmo, Asensio, Ferran Torres per partida doble, Soler, Morata i Gavi, que ha estat l'MVP. Esport titula Olé Olé, també en imatge Ferran Torres i Gavi, dos blaugranes, també celebrant un gol d'aquest partit. L'Esportiu titula en lloc com aquí, fent referència al partit que juga demà el Barça al Camp Nou contra el Bayern a 6:45. El diari Marca titula una Espanya brutal, també podem veure una pinya amb els futbolistes de la selecció celebrant un dels gols, i finalment el diari es titula Para soñar, també amb una celebració d'aquest partit de 7-0, aquesta gran victòria d'Espanya avui.
Espanya protagonista de la majoria de diaris, i el Barça femení també protagonista de l'Esportiu. Demà estarem molt pendents d'aquest duel al Camp Nou de Champions femenina. Gràcies, Oriol.
A tu.
A descansar, bona nit. Gràcies també al Joan Ferrús, a la part tècnica, un dia més, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva i més Mundial.
Vegas.
Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
Winamax, les millors quotes.
Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
RAC 1. Del 20 de novembre al 18 de desembre,
The 222 FIFA World Cup is Qatar.
El Mundial de Futbol de Qatar es juga a RAC 1. Viu la gran festa del futbol cada dia i cada nit a la ràdio. Tots els partits de la selecció espanyola amb Toni Clapés i l'equip del versió RAC 1.
Toma! Toma, penya!
De dilluns a divendres, dos partits cada dia a RAC més 1. Els caps de setmana, Superesports Especial Mundial amb partits en directe. Tota la informació, minut a minut amb els enviats especials i l'anàlisi cada jornada al Tu diràs. El Mundial de Futbol es juga a RAC 1 amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1. Tots som 1.
És el moment de fer la teva aposta a Esportium Ponés, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Esportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Esportium Ponés. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
Tu diràs.
RAC 1. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 10 minuts de la una. Allau de reaccions després del debat molt tens que hi ha hagut aquest dimecres a la nit al Congrés dels Diputats sobre la polèmica per la llei de només sí és sí. I és que la diputada de Vox, Carla Toscano, ha qualificat Irene Montero d'alliberadora de violadors, assegurant que havia fet la normativa malament expressament. A més, ha arribat a dir textualment que la ministra d'Igualtat només té el seu càrrec per haver-se estudiat en profunditat a Pablo Iglesias. Unes paraules que han fet pujar per les parets a Irene Montero, que ha respost qualificant la intervenció de Vox de violència política i asseguren literalment que pararan els peus als feixistes. Irene Montero s'ha endut un aplaudiment de 3 minuts de bona part de l'hemicicle i finalment ha abandonat la cambra visiblement emocionada. Doncs bé, en acabar el ple, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha fet un toc d'atenció als diputats.
Les pido encarecidamente, por favor, que reflexionen. La imagen que trasladamos fuera de esta cámara, individualmente y colectivamente, señorías. Somos el Parlamento de España y si queremos una sociedad que se respete, debemos respetarnos entre nosotros. Les pido, por favor, que no vuelva a haber incidentes como los que hemos vivido durante el día de hoy.
A més, Pedro Sánchez també ha publicat una piulada donant suport a Montero, diu que estan junts en la lluita contra la violència masclista, i la portaveu del PP, Cuca Gamarra, també ha piulat que el respecte és imprescindible en política i que, tot i que considera que la llei és nefasta, diu, ningú té dret a ofendre la ministra ni a entrar en la seva vida personal. Fins i tot el president de l'Argentina, Alberto Fernández, ha assegurat a través de Twitter que Montero ha estat víctima d'atacs cruels i que cal repudiar la violència política i masclista. Tot això ha passat al Congrés en les últimes hores, però aquest dijous hi torna a haver ple, en aquest cas per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Si no hi ha sorpreses, Pedro Sánchez els aconseguirà tirar endavant amb una majoria sobrada, tingui o no, finalment, els vots d'Esquerra, i just després arrencarà el Congrés el debat per la derogació del delicte de sedició del Codi Penal. És un dels peatges dels republicans per donar suport als comptes, encara que des del govern ho neguin públicament, del govern espanyol sobretot. Aquest dijous, però, només es farà el primer tràmit, i si tot va com espera la Moncloa, el delicte quedaria derogat a finals d'any. En successos, els Mossos han detingut dues persones que estarien relacionades amb la mort a punyalades d'un home a Mollerussa. Els detinguts són pare i fill de 62 i 36 anys i haurien participat en una baralla multitudinària en un bar del municipi aquest dimecres a la nit. Enmig de l'enrenou haurien apunyalat mortalment una persona i n'haurien ferit com a mínim una altra. Ara se'ls acusa dels delictes d'homicidi i lesions mentre els Mossos continuen investigant el cas. Més coses. Aquest dijous hi haurà un nou capítol sobre les causes judicials obertes a Europa que afecten Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. L'advocat dels polítics catalans, Gonzalo Boye, exposarà davant del Tribunal General de la Unió Europea la seva denúncia contra el Parlament Europeu per no reconèixer-los com a eurodiputats després de guanyar les eleccions del 2019. Serà una doble sessió perquè divendres la defensa de Puigdemont demanarà que s'anul·li el suplicatori de fa uns mesos que va aixecar-los la immunitat. La decisió és del Tribunal, però no se sabrà fins a principis de l'any que ve.
I l'últim apunt, perquè aquest dijous els monitors esportius de piscines, gimnasos i instal·lacions esportives municipals faran vaga per reclamar millores salarials. Una aturada que afectarà també les activitats d'educació física que les escoles fan en espais municipals, com els cursets de natació. L'aturada l'han convocat els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, i estan cridats els 10.000 treballadors d'equipaments esportius públics que hi ha a Catalunya. Reclamen a la patronal un increment salarial del 10,5% en 3 anys per tots els treballadors per ajustar-se a l'IPC. La patronal, en canvi, ho rebaixa el 9,7% i només pels monitors que cobren el mínim estipulat al conveni. I ara els esports, Muriel Domènech.
La selecció espanyola ha debutat en el Mundial de Qatar amb una àmplia victòria contra Costa Rica per 7-0. Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres per partida doble, Gavi, Carlos Soler i Morata han estat els golejadors. En l'últim partit d'aquest dimarts, la Bèlgica de Robert Martínez ha guanyat 1-0 contra Canadà. Batsuà ha estat l'autor del gol mitja hora després que Thibaut Courtois parés un penal a Alfonso Davies. Abans, Alemanya ha perdut 1-2, sorprenentment contra un Japó que ha remuntat, i Marroc i Croàcia han empatat a 0. Encara en futbol, Pep Guardiola ha renovat amb el Manchester City fins al 2025. En bàsquet, la penya s'ha situat co-líder de l'Eurocup després de vèncer l'Ulm per 54 a 68. Els verdinegres han fet un inici de segon temps increïble amb un parcial de 6 a 32. En tennis, Espanya ha perdut en els quarts de final de la Copa Davis contra Croàcia per 0 a 2 i ha quedat eliminada de la fase final que s'està disputant a Màlaga. En futbol sala, el Barça ha vençut per 6 a 2 al United Galati romanès en la ronda elit de la Lliga de Campions que s'està disputant a Pula, Croàcia. I finalment, el Barça d'hoquei patins ha guanyat per 2 a 3 contra el Liceo, el vigent campió, ja li treu 6 punts.
I pel que fa al temps, aquest dijous les temperatures es quedaran entre 3 i 5 graus més frenades i serà més difícil arribar als 20. Força núvols i algunes precipitacions durant la segona meitat del dia al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental i al nord del Pla de Lleida. Cota de neu de 2.000.